situació és molt crua. No és només Vox. A Catalunya, doncs, hi ha partits que estan abraçant aquestes tesis i que tenen representació municipal, i això és una evidència. Per tant, jo crec que és un, diguem-ne, un plantejament prou genèric com perquè, diguem-ne, no sigui una al·lusió directa, per entendre'ns.
Per vostè Junts fa un discurs d'extrema dreta?
Miri, jo, en aquest sentit, m'agafo al pacte que va fer el Parlament, un pacte antifeixista, que el que deia és que quan es produís una consideració en el Parlament que unís delinqüència amb immigració, esperaria el ple. I, de fet, és el que fa les presidències del Parlament. És a dir, quan alguna persona, doncs, vincula directament immigració amb delinqüència, s'avisa, es para el ple i s'avisa que això és una expressió tendenciosa i que no és pròpia d'aquest Parlament. Per tant, aquest pacte s'ha de complir. I aquest pacte l'hem subscrit tots els partits, menys els de dreta i de dreta extrema. En aquest sentit, crec que...
Per tant, la frase aquesta que va dir ahir Jordi Turull a Catalunya Ràdio és un discurs d'extrema dreta amb l'immigració?
Bé, a mi no em pertoca valorar, diguem-ne, entrevistes i valorar consideracions, diguem-ne, molt concretes. A mi el que em pertoca és defensar uns valors, perquè jo...
Crec que però Junts està incomplint aquest speech que ara comentava.
Jo el que li comento és que això és un pacte del Parlament que crec que n'estàvem molt orgullosos i n'estem molt orgullosos perquè no s'ha fet a gaires llocs, almenys aquí a l'Estat espanyol en general no s'havia fet aquest pacte. És un pacte antifeixista i, per tant, el defensarem amb un
deia que abordaria serenament aquest debat. Existeix un problema social amb la immigració a Catalunya en aquests moments? És a dir, avui hi ha dues enquestes que expliquen que gairebé la meitat de catalans creuen que cal regular-la i només un de cada tres estan satisfets de com es gestiona adequadament i actualment.
Sí, sí, certament. Nosaltres tenim xifres també del nostre centre d'estudis d'opinions i que també, és a dir, en funció de la ideologia de cadascú també té unes consideracions o altres, o una opinió o una altra, però és veritat que aquesta opinió ens ha arribat. Òbviament, fins ara, com vostè sap, doncs els fluxos migratoris, les grans polítiques de migració, de fet són molt centralitzades per part de Madrid, molt, extremadament, també, com li deia, amb el tema dels refugiats. Per tant, en fi, coneixem aquestes dades, però també és veritat, i de fet aquest centre d'estudis o aquest institut de ciències polítiques el que planteja és que la immigració en general està més assumida i que de fet ja la gent no considera, diguem-ne, que la immigració li prendrà la feina, que és el que inicialment, quan van venir les primeres migracions doncs de fora de l'Estat, la gent temia. De fet, estem amb uns índexs d'atur molt baixos, un any passat, 2023, molt bo des d'aquest punt de vista. Per tant, també altres elements vinculats a la immigració s'han doncs calmat i també posant valor doncs aquestes xifres.
Creu que hi ha un bonisme també en aquests moments a l'esquerra respecte al que és el debat de la immigració?
Bé, jo he estat alcaldessa, com li deia, 12 anys i per tant m'he hagut d'enfrontar situacions doncs complexes. També aquest centre d'estudis el que diu és que ja la gent no té tanta por davant de la ubicació d'una mesquita, per exemple. Jo vaig haver d'abordar com a alcaldessa donar la llicència, que sempre és una situació complexa, d'una mesquita, i ho vam treballar bé, i les coses ben treballades, cohesionades en un àmbit comunitari, que pot ser un municipi o en un barri, al final, si ens acostem, ens coneixem, al final les coses surten bé.
A Ripoll no pensen igual.
No, home, jo diria que a Ripoll, diguem-ne, hi ha moltes opinions, no només n'hi ha una.
El guanya qui guanya, eh?
Sí, d'acord. En tot cas, com li deia, jo crec que és un tema que hem de treballar amb molta serenitat, que efectivament, és a dir, és una situació complexa que nosaltres vivim des de fa poc temps, que altres estats fan més temps que les viuen com França, i n'hem d'aprendre del que no han fet bé. I són diverses coses les que no han fet bé. També en els debats doncs vinculats a l'educació, vinculats a la llengua, cosa que ens preocupa moltíssim, i per tant és múltiple l'acció que fem el govern en relació a les persones que venen, però el que està clar és que quan venen han de poder desenvolupar en una feina, en un lloc de treball digne, i això és el que fem des del govern de la Generalitat.
Ara, consellera, acabo jo, si vol preguntar algú, sisplau, només faltaria. Consellera, situant a Junts per Catalunya, sense dir-ho però intuint-ho, l'extrema dreta amb aquestes declaracions i tot plegat, no creu que la gent a Catalunya, després de tot el que es va patir i passar pel 2017, veure aquesta mena de competició permanent entre vostès i Junts per Catalunya per veure, per exemple, ara que arrenca més concessions al govern d'Espanya, el que fa no és només debilitar l'independentisme, sinó que una percepció global de que la gent el que està fent és enviant-los a fer, permeten l'expressió, enviant-los a fer punyetes a la política en general amb el que està passant?
Però escolti, jo tot el meu discurs ha estat benvingut, Junts per Catalunya en negociació, benvingut, tot el que ha aconseguit des del primer minut
fins ara. Sí, però ha vingut fins a dir pràcticament que el discurs d'aquesta frase és extrema dreta.
No, jo això no ho he dit, eh?
No, és a dir, igual que el text de l'Oriol Junqueras tampoc diu el que tothom ha entès.
Ja, però deixi'm explicar.
Jo l'explico.
Deixi'm explicar. És a dir, com li he dit, eh? És a dir, estem en un moment que és complicat socialment, econòmicament, per molts motius, i efectivament la geopolítica no ens ajuda, al contrari, ens dificulta. Per tant, més que mai hem de col·laborar. Jo això n'estic plenament convençuda. Més que mai hem d'arribar a acords. I el govern de la Generalitat ho fa, ho ha fet des del primer minut, quan estàvem encara governant amb Junts per Catalunya o quan van marxar del govern. Ho hem fet sempre. De fet, hem arribat a acords per, diguem-ne, múltiples qüestions. També acords pressupostaris importants. Per tant, jo em quedo amb els fets, jo em quedo amb els resultats, amb els acords, que a més puc explicar amb molta contundència. I avui no m'ho ha preguntat, però en tot cas, també explicar els acords que s'han arribat a Madrid en relació al topall de lloguers a Catalunya. Importantíssim, perquè la ciutadania de Catalunya està patint molt.
Efectivament.
Correcte. La qüestió de Rodalies, que va avançant. Fa un mes i mig, jo mateixa i la consellera Capella vam poder anunciar que estem ja activant formació per maquinistes, en aquest cas a Vilanova, que és una ciutat ferroviària, doncs 100%, i que ja tenia uns estudis previs de mecànica i també l'UPC en temes de tecnologia en relació al ferrocarril. Per tant, escolti, estem avançant, i deixi'm que jo, com a govern de la Generalitat, pugui també explicar tots aquests acords, que són importantíssims, que són traspassos, aquests sí que són traspassos importants per a la ciutadania, ja sigui Rodalies, ja sigui la qüestió dels lloguers, que ens vam esbarallar, i vostè ho sap molt, molt bé, amb el govern de l'Estat, perquè inicialment no volien regular els lloguers, i vostè ho sap, i ens van impugnar la llei, ens van impugnar la nostra llei que topava els lloguers, i al final ho hem aconseguit. Per tant, escolti, una cosa positiva, que és que en els municipis de Catalunya on hi ha menys oferta de lloguers i, per tant, menys accessibilitat, que haguem aconseguit que puguem ficar un índex màxim en els lloguers perquè la gent no tingui aquesta sagnia que és que destini el 60% del seu sou a un lloguer, crec que és un gran èxit i que n'hauríem de poder parlar. I això és el que m'agrada. I, per tant, no és una competició, és una
d'enviar-los a fer punyetes a la política, eh? Jo parlava de la política en general, a l'independentisme, que la gent diu, va, ja es tornen a estar emprenyats els uns amb els altres amb els uns, i aquests els altres. I home, després del que es va passar el 2017 en aquest país, que estiguem així.
No, evidentment, jo no estic enfadada, ja li he dit, jo estic molt contenta del que estem assolint grans èxits, estem avançant amb temes molt rellevants per la ciutadania i el seu dia a dia, i escolti, contenta de poder-ho explicar aquí a RAC1 a tots els oients i en fi... Que espero poder-ho tornar a fer aviat.
Esperem-ho. Aviam, preguntes. Ernest Folch, aviam, Ernest.
En tinc dues. Però són molt curtes. La primera és, vostè fa la llista d'acords, els lloguers, el finançament, la justícia, Rodalies, la immigració, tot això i tal. Però, clar, i que jo sàpiga, estàvem com en un procés cap a la independència, no? Aquí va haver-hi un 1 d'octubre, el 2017... on queda tot això? Per què es pronuncia tan poc ara la paraula independència des del govern, des dels partits independentistes? O sigui, com queda tot això? Hem tornat simplement a negociar competències o hi ha un full de ruta respecte a això?
De fet, la primera pregunta, quan el senyor Basté m'ha preguntat si volia les competències d'immigració, he dit que les vull totes perquè vull ser un estat. O sigui, el primer que he dit és que vull ser independent.
Sí, però quin és el full de ruta?
Sí, d'acord. Llavors, avui no m'ho han preguntat, però nosaltres estem en una negociació política per resoldre el conflicte polític i per poder votar. Per tant, el nostre full de ruta està clar, és pactar les condicions en què puguem votar. Per tant, no hi ha cap mena de dubte. Som un govern independentista i aquest és l'objectiu, doncs, assolir també. Però en tot cas, i prèviament, el que estem fent és fer múscul. És a dir, per arribar a la independència haurem, evidentment, d'agafar Rodalies, d'agafar les competències de immigració, d'agafar tot el finançament. Per tant, tot el que anem assolint és enfortir-nos, fer múscul i arribar a unes condicions millors en el moment clau. En aquest sentit, jo crec que justament... ja sé que la ciutadania s'ha frustrat o ha patit en relació a aquests últims anys a nivell, doncs, del procés d'independència. Ho sé perfectament. Evidentment, m'ho traslladen. Jo cada dia me'n vaig a dormir al meu municipi, a Sant Baló, i la meva gent m'ho trasllada. Però també s'ha d'entendre que en vam aprendre, que en vam aprendre molt, que també hem après a negociar i també hem après que havíem d'anar-hi més preparats. I en aquest sentit ens estem preparant i estem agafant aquest múscul que necessitem.
Molt bé, i en aquest sentit, la segona i última pregunta. Com ha dit abans el Jordi Basté, perdoni, però amb Junts per Catalunya sembla que tinguin una guerra, eh? I es van llançant tota l'estona retrets uns als altres tota l'estona. Quan vostès arriben a l'acord amb Rodalies, Junts per Catalunya els hi retreu que això no és res. Quan ells arriben a l'acord amb immigració, vostès els hi retreuen que això en realitat no servirà de res. La meva pregunta és molt senzilla: quan s'acabarà aquesta guerra? I si vostès, que parlen amb tothom, tenen previst asseure's algun dia entre vostès? Perquè és que no s'asseuen. Quan s'acaba aquesta guerra i quan s'asseuen a parlar entre vostès?
Miri, per mi s'acabaria ara mateix. És a dir, jo sempre crec que, diguem-ne, personalment, el meu full d'expedient, diguem-ne, és justament pactar amb tothom i també pactar amb Junts per Catalunya. Al meu municipi, a la meva comarca, i per tant, per mi no quedarà. Sempre ho he dit.
Perquè no s'asseuen?
Sí, sí, ara li anava a explicar. Sí que ens asseiem, per exemple, en la negociació de pressupost, i ens hem assegut a parlar, i jo el que voldria, per sobre de tot, és que poguéssim arribar a un acord de pressupostos amb Junts per Catalunya. Clar que el que voldria és que, com més compartit, i en aquest cas un pressupost que pot arribar a tenir 2.400 milions d'euros addicionals per la ciutadania de Catalunya, doncs perfecte.
Sí, però no s'asseuen a parlar del full de ruta cap a la independència.
Bé, quan parlem de pressupostos, parlem de coses, diguem-ne, també vinculades al, diguem-ne, a uns pressupostos per la independència, per exemple. I això ja és en la línia que vostè m'apunta. Jo ja li dic, per la meva part no quedarà, ho estic intentant tant com puc, i espero que amb la negociació de pressupostos es noti la intenció.
Cris.
Jo, aprofitant aquesta última pregunta que li ha fet l'Ernest, consellera, quan un partit que no està al govern, com Junts, pacta lleis i traspassos, i vostè ahir la nit es passa més de 20 minuts parlant amb el ministre Bolaños sobre, bueno, vostès què és el que han pactat, ha passat 20 minuts al telèfon parlant amb algú de Junts per Catalunya que va fer aquest pacte, Míriam Nogueres, Turull, el mateix Carles Puigdemont?
Bé, jo no, jo parlo de govern a govern, val? Per tant, jo ara aquí no parlo com a partit, no porto el barret d'Esquerra Republicana. En qualsevol cas, de fet, ja ha passat a la història, i una cosa més greu, que un partit de l'oposició pacti amb el govern sobre l'Estatut, això ja ha passat. Per tant, tampoc ara aquí ens rasguem les vestidures, no?, quan Artur Mas va anar a Madrid i va pactar coses. Per tant, en aquest sentit, tranquil·litat. És a dir, la política catalana ja ens ha donat exemples de...
D'aquest acord al qual han arribat, ningú del govern català ha parlat amb Junts sobre com s'ha cuinat això?
Bé, ho farem, no us preocupin.
Parla de Félix Bolaños, però fer-li una pregunta. Se'n fia vostè de Félix Bolaños?
Bé, és una persona que, evidentment, tenim un plantejament polític molt diferent, i sovint quan comencem a parlar estem molt lluny, però és una persona que escolta i sap arribar a acords. Per tant, escolti, jo això ho valoro, i en aquest sentit arribem a acords, i ho hem demostrat, i ho he explicat, i encara en tenim més, per explicar.
Per exemple,
ni és mínim vital,
per exemple, no, per exemple, un dels acords és que hi hagi una taula de diàleg el més aviat possible entre governs?
Bé, clar, nosaltres el que hem pactat és que tindrem una taula de negociació en aquest primer trimestre, i per tant...
Sí, hi ha data posada ja o encara no?
No hi ha data posada encara.
Va, perfecte. Pregunta Jordi Bosch des de sí. Madrid. Jordi, endavant.
Sí, consellera, bon dia. A veure, per no repetir, evidentment, ni repreguntar amb alguna de les coses que ja han fet els meus companys. Ja sé que posar-se la samarreta al partit, posar-se la samarreta del govern no toca, però és evident que hi ha una connexió. És a dir, després del que ha passat aquests dies, i tenint en compte que Esquerra Republicana té la responsabilitat del govern de Catalunya, per tant, deu voler una estabilitat i poder completar la legislatura amb normalitat, i això té una connexió amb la vida parlamentària de Madrid, és a dir, en aquestes reflexions que han fet en els últims dies, vostès què esperen del govern de Madrid per fer mínimament estable una legislatura que s'acaba de constituir i que acaba d'encetar-se amb les dificultats que s'han vist aquesta setmana. És a dir, entenc que aquesta línia governamental, el fet de parlar de govern a govern, també porta a parlar d'una estabilitat mútua. És a dir, vostè creu que han passat coses greus aquesta setmana per fer inviable o molt difícil la legislatura a Madrid? O creu que és una cosa que es pot redreçar o pot canviar o es pot conviure en una circumstància difícil?
Bé, jo el que crec és que el que n'ha pres aquesta setmana és el PSOE. Vull dir, crec que la lliçó ha sigut del PSOE, no d'Esquerra Republicana. En aquest sentit, nosaltres el que preveiem per aquesta legislatura, i ho tenim pactat, és una agenda molt potent. És una agenda vinculada a Rodalies, i per tant aquí fa referència a infraestructures, servei i finançament, una agenda vinculada al finançament singular, importantíssim, necessitem més recursos, com li deia, per fer front a tots els reptes del país, educació, salut, drets socials, etc., però també inversions importants de l'Estat a Catalunya, que les farem nosaltres. Aquí sí que també ens han fet una delegació, i aquesta sí que és una delegació dels diners i les possibilitats de desenvolupar des de carreteres a altres infraestructures importantíssimes. Escolti, nosaltres, agenda de país per la gent, i després, com li deia, la resolució del conflicte polític i pactar les condicions per un referèndum. Aquesta és la nostra agenda política.
Uh-huh. Si us sona Cuadrado.
Sí, jo, és que com sóc l'última, ja gairebé està tot força tocat. Només la vull felicitar, consellera, per l'exercici aquest tan elegant i diplomàtic que ha fet per deixar un no res a l'acord entre Junts i el govern d'Espanya i, a més, despatxar-ho amb aquest positivisme que ha demostrat. En quin sentit ho dic? Ho havíem comentat fins i tot abans, al començament de la tertúlia, no? Com a ciutadans, se'ns fa molt difícil pair, i entenc que el govern de Catalunya també, que hi hagi un partit polític al Congrés que no està al govern català, estigui negociant polítiques que ha d'acabar gestionant el mateix govern català. Jo entenc que això és una contradicció que no sé com la salven vostès a nivell intern, més o menys ja ens ho ha dit, no?, amb aquesta manera de sí, som-hi tots i tot és per Catalunya i de més, però se'm fa difícil no pensar que vostès estan una miqueta, si més no, una miqueta enfadats, perquè en aquesta negociació hi han anat a cegues, no només per part de Junts, que no els hi havien dit res, segons ens ha reconegut, sinó també per part del Partit Socialista, no? Llavors, això és la meva primera apreciació. La segona fa al·lusió al tema del topall dels lloguers, que, com deia, és molt important i que vostès han aconseguit justament 24 hores després d'haver pactat Junts amb el govern espanyol, la qual cosa fa pensar que si hi ha una contrapartida per Junts, després la tindran vostès aquí amb altres qüestions com aquesta. Dit això, hi ha estudis que parlen de que si topem el preu dels lloguers, el que podem provocar justament és una contracció de l'oferta. O sigui, que aquelles persones que tenen els pisos per llogar, el que facin és que, donat que no poden pujar el preu del lloguer en la consideració que ells volen, doncs el deixin tancat o el dediquin a altres usos, o bé s'esperin en un altre moment. O fins i tot que en aquells llocs allà on no hi ha aplicat el topall, doncs els lloguers es disparin i en aquest moment no estiguin disparats. Per tant, com pensa el govern, un cop aplicada aquest topall, evitar precisament que passi això que auguren alguns estudis?
Bé, de fet, nosaltres no ens hem tret res de la màniga. De fet, hi ha molts països que fa molts anys que topen el lloguer. Països d'aquests que sempre ens emmirallem. Holanda, etc. Gent que... ciutats que tenen una tensió molt bèstia. Per tant, ja està clar què passarà. I en tot cas, nosaltres posem al centre les persones llogateres i les que no poden pagar. Això, per descomptat. I per altra banda, si algú fa picaresca i tanca pisos, això té una altra possibilitat, que és multar els pisos buits. Per tant, no es preocupi. Nosaltres el que fem és posar un topall, perquè realment a ciutats com Barcelona, però d'altres, fins a 140, ha estat escandalós. En els últims anys ha pujat un 40% el lloguer. Evidentment, el govern de Catalunya ha de fer alguna cosa i farà això i moltes altres coses. Per exemple, ampliar el parc d'habitatges assequibles. Els socials, però també els assequibles, per tota la ciutadania en general, per la que té més vulnerabilitat, però en general per tothom. Hi ha molta política d'habitatge molt potent, l'estem desenvolupant, i és una de les principals prioritats d'aquest govern, efectivament. I pel que fa al primer, escolti, jo, si guanya Catalunya, a mi em sembla bé. Si Catalunya té rèdits d'aquesta situació de debilitat del govern espanyol, per mi, perfecte. Escolti, ja li dic, jo sóc servidora pública, ho he demostrat sempre, he tingut una etapa municipalista, vaig marxar de la política, vaig anar a treballar a l'àmbit social, per tant, coneixo molt bé la situació de persones amb salut mental, de persones que no arriben a final de mes perquè teníem una fundació que donàvem suport a aquestes persones. Per tant, aquesta... diguem-ne, me'n vaig empapar d'aquesta situació que viuen les persones a Catalunya, en barris molt fotuts, si em permeten l'expressió col·loquial, però és que ara no m'ha sortit cap altra, que justament m'ajuda molt a fer polítiques públiques potents, de cohesió social, socials i sobretot doncs, comunitàries, amb visió comunitària.
Consellera Laura Vilagrà, moltes gràcies, però li vull fer una última pregunta, i l'última pregunta és, vostè i jo vam parlar molts cops durant una època que li preguntava cada vegada, escolti, tenen Jocs Olímpics d'hivern, tenen Jocs Olímpics d'hivern. L'altre dia vam assabentar-nos que es descarta des de Catalunya que hi hagi uns Jocs Olímpics d'hivern. M'agradaria que vostè, que aquí sí que ha portat directament tota aquesta negociació durant tant de temps, m'expliqui què ha passat exactament, segons la seva opinió, perquè no hi hagin definitivament o es descartin definitivament l'organització dels Jocs.
Bé, diguem-ne que hi va haver molt debat polític i públic en relació a aquesta qüestió. És evident que nosaltres el que dèiem sempre és que pel Pirineu i per les comarques del Pirineu era molt important això. Per la resta del país és una altra qüestió, però pel Pirineu era molt important. Per tant, què vàrem fer? Vàrem parlar amb totes les alcaldies, consells comarcals, vàrem pactar una proposta i la vam presentar al COE. El COE és qui finalment va renunciar a presentar arrel de que Aragó rebentés la negociació, com vostès recorden. Per tant, no ens van presentar. Llavors el COI simplement el que ha fet doncs, és pactar amb França, en aquest cas doncs, una proposta crec que és pel 2030 i pel 34 amb Salt Lake City. Per tant, ja tenen candidatures proposades per les dues properes edicions. En aquest sentit, aquest és l'escenari i no n'hi ha cap altre.
Per tant, no és que s'hagi renunciat als Jocs, és que el no present, és a dir, el COE, no volia només Catalunya en aquesta candidatura i per tant no presenta. El no presentar significa que l'any 2030 ja hi ha una seu que serà a Madrid,
França,
que era la que havia de batallar amb Catalunya i l'Aragó, i el 2034 també hi ha Salt Lake City, està ja...
Correcte.
O sigui, aquest és el problema, no?
I en tot cas, ho saben molt bé les alcaldies doncs, de l'Alt Pirineu, que es va perdre aquella oportunitat i, per tant, era molt difícil.
Sí, i una última cosa. Catalunya podria presentar-se a uns Jocs Olímpics d'estiu?
Bé, com sap, com li torno a dir, és el COE, en aquest cas, que presenta candidatura...
Però en sap alguna cosa? Perquè ja sona alguna cosa.
No. No, a mi, que sap que tinc d'arrel doncs, d'aquelles negociacions i en el seu moment contacte amb el president del COE, mai m'ha plantejat una proposta d'estiu. Mai.
Algú altre li ha plantejat alguna proposta d'estiu?
No. No, no, no. És a dir, seriosament, és un tema que no es pot fer alegrement i en cap moment ningú ha plantejat res en aquest sentit.
Descartem-ho?
No, jo només dic que...
No, dic per un motiu, perquè hi ha campanes que sonen a través d'un nom molt important, que és Joan Antoni Samaranch, fill de Joan Antoni Samaranch, que va ser qui va... parlar d'uns Jocs Olímpics l'any 92, però ara es parlava d'una altra possibilitat d'un...
Bé, a l'agenda política i social i esportiva no hi ha aquest tema.
Perfecte. Consellera Vilagrà, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
De bo. Són les 22 minuts, ara tornem.
RAC 1.
Un pinxo de truita, sisplau.
Amb ceba o sense ceba?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes.
Aquesta setmana al Bazar de Lidl, productes increïbles a preus increïbles. Descobreix des d'avui la nostra gran varietat de productes de cuina, com la nostra bossa isotèrmica amb 4 carmanyoles per 9,99. Lidl, marca la diferència.
És ara o mai. Gaudeix dels descomptes finals a la Roca Village. Visita el Village i descobreix els descomptes més irresistibles a les teves firmes preferides. Scalpers, Zadig & Voltaire o Coach. Te'ls perdràs?
T'esperem a la Roca Village de dilluns a diumenge fins a les 9 de la nit per viure un destí de shopping únic.
Que si fer més esport, que si estudiar anglès, que si perdre aquests quilos dels menjars de Nadal. A Conforama et proposem un propòsit més fàcil de complir. Relaxar-te i estar de gust a casa teva. I perquè ho facis realitat del 12 al 16 de gener, 15% de descompte en sofàs, matalassos i mobles i 10% en electrodomèstics. Ah, i amb enviament gratuït. Conforama.
La Laura.
la reina del true crime. Les 8 del matí, la millor hora per anar escoltant crims de camí a la feina. Per relaxar-se, més true crime. La Laura no en té mai prou.
Doncs per ella, una teca. Hi ha un SEAT que porta el teu nom, perquè amb fins a 10 anys de garantia hi ha un SEAT per tu. Estrena'l amb SEAT Flex.
Aquesta setmana al Bazar de Lidl, productes increïbles a preus increïbles. Descobreix des d'avui la nostra gran varietat de productes de cuina, com la nostra bossa isotèrmica amb 4 carmanyoles per 9,99. Lidl, marca la diferència.
A vegades duplicar les coses és estrany. I a vegades és increïble. Com el doble estalvi de la sirena. Perquè fins al 24 de gener tens superdescomptes de fins al 70% en segones unitats. I a més, et retornem fins a 25 euros de l'import de les teves compres amb vols descompte. Condicions a la sirena.es.
Hi ha coses que només passen una vegada.
Com ara l'hiperestalvi d'Hipercor.
Ofertes irrepetibles durant un temps limitat.
Com ara un fantàstic Smart TV LED Xiaomi de 55 polzades per només 369 euros.
Sí, sí, només 369 euros.
És l'hiperestalvi d'Hipercor.
Només fins al 18 de gener.
A la botiga web i app.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs, en dinars que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat, en silenci. Rica en vida. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El per què de tot plegat.
10 i 26 minuts. Mentre aquesta conversa es produïa, en un altre lloc de, l'altre lloc del país, algú, que no sé si era ell, penjava a Instagram, a través del nom d'Oriol Junqueras, el tuit que ahir Oriol Junqueras havia fet. És a dir, Junqueras ha penjat el seu tuit quan estava parlant d'immigració. Laura Vilagrà.
Per si algú tenia algun dubte.
Per si algú tenia algun dubte i a Junts per Catalunya no li havia quedat.
Sí, però Jordi...
Una. I de què?
No, és que, perdona, és que ens has deixat aquí amb l'última pregunta.
Ah!
Amb l'última pregunta sobre els Jocs Olímpics. A veure, tu saps alguna cosa
primer,
que no sapiguem?
La cara d'ella de no puc dir, estic mentint, però és que no puc sortir d'aquí...
I la cara de, jo sé alguna cosa.
I la cara meva de, jo sé alguna cosa que vostè sap i que vostè no vol dir, però que jo sé que vostè sap, però que jo també
exacte.
Sé. I llavors, clar, com que jo sóc una bona persona, però la meva llengua és molt mala, m'han parit moltes vegades, hi ha una cosa que s'està comentant molt. Estic parlant de que no és una notícia, sinó que és un rumor, que com deia José María García, el rumor és l'antesala de la notícia. De José María García. Que és que fa un cert temps que corre, i pel que intueixo, ja li ha arribat a la consellera, i no sé si a Los Madrid de Jordi Bosch també ha arribat, que és que Joan Antoni Samaranch, fill, que en aquests moments té moltes ganes, moltes, moltes, moltes ganes de ser el proper president del Comitè Olímpic Internacional, com va ser el seu pare, li agradaria molt fer una candidatura del reencuentro. Què vol dir una candidatura
doble?
Del reencuentro?
Doble?
Una candidatura a Barcelona-Madrid. Però això, no ho sé si és... És a dir, jo no he parlat amb Samaranch, o sigui, si truquem a Samaranch, Samaranch dirà que potser és mentida. Que dirà, no, esto es mentira. No. Però a mi el que m'arriba és que hi ha una voluntat de Samaranch que, de la mateixa manera que el pare va ser amb una gala del deporte del Mundo Deportivo, quan va anunciar vull fer uns Jocs Olímpics d'estiu a Barcelona, que Joan Antoni Samaranch, el fill, li agradaria molt que hi hagués una candidatura a Barcelona-Madrid per uns Jocs Olímpics d'estiu. Ara,
Hosti, que difícil, no, això?
Una és molt difícil tot, però també era la Barcelona molt difícil. No ho sé.
Encara era més difícil fer uns Jocs Olímpics d'hivern quan no tenim neu. Això sí que era difícil.
Ja, 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 i en aquest rumor que pot arribar o no a ser notícia, hi han dades? Dates sobre la taula?
No, perquè encara queden... No, perquè això seria llarg.
2036? 2036?
Està lliure el 36?
Em sembla que sí. Em sembla que fins al 32, no?
Veniu el que vull dels Jocs Olímpics? L'únic que vull... Saps que vull dir una cosa? Vols que digui una cosa?
Digues.
Saps el més content que estic del tema olímpic? El que avui ha anunciat Sergi Embudio aquí al Món RQ, i és que Francisco Ibáñez tenia un còmic a punt, mig fet, a punt d'acabar, quan es va morir, que era el de París 2024.
Ah, mira, sí.
París de, i que, la, com a la Random, la bruguera que, és, que té Random ara, House Mondadori, publicarà el que hi ha d'aquest Mortadelo i Filemón de París 2024 al mes d'abril.
Això gairebé és més important que els Jocs Olímpics.
Efectivament, efectivament. Com jo he demanat una cosa que espero que algun dia es faci, que és que hi hagi la reedició de Gatolàndia 76, que és el primer...
Tu has demanat moltes reedicions.
Sí, jo t'he demanat moltes reedicions, efectivament. L'al 76, efectivament, és demanat la reedició dels Carballos. Bé, és igual. Del 76... que era dels Jocs Olímpics de Montreal, de Canadà, que Mortadelo y Filemón va començar dient-se a Francisco Ibáñez Gatolàndia, suposo perquè va tenir por dels drets de si es podia posar Montreal o no. I hi ha quatre pàgines que són delicioses, que és Mortadelo Olímpic.
Però és veritat...
Amb un cavall, amb un cavall que malauradament el Déu està mort perquè fa molts anys aquell cavall. Però
si no sortirà, no sortirà el cavall. Però, tornant al punt d'origen, és veritat que quan li has preguntat això a la Laura Vilagrà, amb la paraula deia una cosa i amb la cara en deia una altra.
Sí, tant.
Ha passat alguna cosa.
Ell ho sabia. Jordi, sabies alguna cosa? Va, sabies.
No, jo no sé mai res, però mira, et dic una cosa. Primer, et deixo canviar una paraula. Tu has dit que Joan Antoni Samaranch Salisachs, que és el fill de Joan Antoni Samaranch, que és vicepresident o membre del Comitè Olímpic Internacional, té ganes de ser president. Deixa'm canviar ganes per possibilitats. És a dir, les ganes estan molt bé i els has de tenir, però sembla que més de ganes hi ha possibilitats. Per tant, jo crec que aquest és un fet important, discret, perquè aquestes coses han de ser discretes, perquè hi ha dos coses, hi ha dos llocs al món que s'escullen d'una manera cooptativa, que són el Papa de Roma, que ho fan els cardenals, que voten entre ells, amb la presència de l'Esprit Sant, i el Comitè Olímpic Internacional, on, amb l'absència de l'Esprit Sant, jo crec que a vegades l'Esprit Sant no és, tampoc és el Vaticà, no? A la Capilla Sixtina, no? Segons han sortit algunes coses, no? Però que té aquesta cooptació i, per tant, diríem, això són uns processos que tenen una dinàmica pròpia, val? Segon, lligant amb el que ha dit la consellera, el moment Jocs Olímpics d'hivern va passar. Efectivament, ara el que s'ha fet és enterrar. Això és com l'acudit, eh? No estava mort, estava mal enterrat. Mort ho estava. El que no estava és ben enterrat, s'ha enterrat. Com diu l'Ernest, hi ha altres connotacions, hi ha uns canvis també de tipus climàtic que estan qüestionant determinades coses. Bé, això està així. Jo crec que hi ha un altre element molt important, i és que hi ha hagut un desgast i una desconfiança amb la candidatura olímpica de Madrid, no? Que és la que va estar a punt, però a punt de sortir. I això els que vam conèixer en Samaranch pare, i n'havíem parlat, i el seu fill també hi va estar molt pel mig, i molta gent, i jo, bueno, doncs en aquests moments coneixia moltes de les facècies que van passar, va venir d'un pèl, perquè ell, el Samaranch pare, va dir, si vols que surti, ha de sortir ara, no esperem 4 anys més, i va estar a punt de sortir, i va, bueno, va fallar, pues, per molt poc, no?, i ja es véssim fet, i eren els que van coincidir, si no m'equivoco, amb Londres.
Sí.
Llavors, aquest fet aquí, en aquests moments, no se'n parla. És un altre element essencial perquè es pugui parlar de Barcelona. El tema de l'agenda del reencuentro, que tu has dit, l'agenda del reencontre, que estem parlant, de, diríem, d'una nova etapa a Catalunya-Espanya. Estem parlant d'això, eh? Home, està sobre la taula, però no és una cosa madura, eh? Dit això, el Comitè Olímpic Espanyol no està per impulsar el tema de Madrid ara mateix. Yeah. Entre altres coses, perquè hi ha molts dubtes sobre com pugui sortir. És a dir, aquí ha creat una ferida. És a dir, si et diuen que no tantes vegades, ostres, se't fa complicat. L'esperit olímpic està clarament a la baixa. I no hi haurà un alcalde, perquè això són ciutats, no són països, un alcalde que s'hi fiqui sense tenir unes clares garanties, no? Vaja, jo crec que estem parlant d'una cosa molt immadura en general encara, eh? Però que es pot donar la circumstància, es pot donar, clarament, eh?
Algun comentari per aquí, més enllà d'això?
Aviam, 10:35, del que he comentat, perquè he parlat moltes coses, això és el final de tot, i repareixo que, pel que també em diuen, tot queda molt aparcat, perquè sembla que Catalunya tampoc diu, gent des del reencuentro aquí, ara no juguem això, saps què vull dir? Ara fer això no toca, ara ja vindrà, escolta'm, veurem què passarà d'aquí un temps, si hi ha canvi de govern a Catalunya, llavors ja s'ho faran.
Tot i que seria una bomba, el reencuentro olímpico, seria... Això jo no dic res, no dic que seria una bomba.
Vale, una, de tot el que dic, perquè això ara és molt important, però tot el que ha passat i el que deia la consellera Vilagrà. Vàries coses. Primera, a Junts per Catalunya aquestes declaracions segur que no li han agradat.
Segur.
Però no, ja t'ho dic jo. Segur que no li han agradat. Primer perquè estem en aquell joc de que no li he dit de l'ultradreta.
No, directament no, però de forma... veladament, sí.
Sí, d'acord? Sí. Perquè una cosa com aquesta, o dius no...
Pots donar moltes voltes, però se t'entén tot.
O dius no...
Clar, se t'entén tot.
O dius no, se t'entén tot. Sí, una. Sí. Segona, perquè no li ha agradat, perquè si es confirma que Félix Bolaños li ha dit personalment a la vicepresidenta del govern, a la consellera de presidència, la persona número 2 de Pere Aragonès, li ha dit directament que no és cap traspàs, que aquí és una delegació i que això trigarà molts anys. És a dir, com dient, escolta, estic tranquil·la. De fet, avui Maria Jesús Montero, dona forta del govern de Pedro Sánchez, ha dit que el que es pacta per Catalunya també es pot pactar per qualsevol altra comunitat autònoma.
El cafè per tothom.
Todo lo pactado con las formaciones catalanas es perfectamente replicable en el resto de comunidades o territorios de régimen común, como la cesión de competencias que están previstas en los estatutos de autonomía o la cuestión de la asunción de la deuda por parte del Estado.
I els bascos, per exemple, que tenen un polític per cada tema, és a dir, tenen un polític per cada tema. És a dir, quan volien fer emprenyar algú, treien l'Arzallus, quan vulguis que quedar bé, treuen l'Aitor Esteban, i quan vulguis quedar-te flipant, treu l'Urcullo, com avui, que no ha trigat ni 24 hores a sortir i dir, bueno, també les demanem nosaltres, les competències.
Cap problema.
No cap tipus de problema. Què dius, el rei?
No, que aquest és el meu moment preferit, Jordi. El moment de les rebajes del tio Paco. Aquest moment m'encanta a mi.
No,
hi ha el primer moment de el Màgic Andreu.
Això ja ho sabíem.
No, però espera un moment. Hi ha un primer moment, però això val per tots, eh? El primer moment de Màgic Andreu, he aconseguit això, i al cap d'unes hores ve el moment de les rebajes del tio Paco.
També et dic una cosa, avui el país diu que només les demana... El país ha trucat a totes les comunitats autònomes i han dit no, només ho vol Catalunya i els...
És que no t'ho poden obligar.
No, clar.
Ho has de firmar, eh?
Sí. No, però, a veure, jo diré, a ella, a mi m'agrada l'actitud, perquè a mi ella m'ha transmès serenor, no m'ha transmès ni ràbia, ni sensació de venjança, de vendetta, que potser hi és, però a mi...
Però si de fet ja et diu que parla amb el Bolaños, amb els dos, amb els crios i tal, amb una sensació de som amics i tenim tan bon rotllo que decidim que això no és un traspàs, sinó que és una relació de competències i punt, i ja veurem i ho passem amb una llei i la llei durarà un any i mig.
Estic parlant de l'actitud. A mi aquestes actituds m'agraden, estava aquí de manera tranquil·la. Dit això, teniu raó que el missatge de fons és un missatge de desmentir punt per punt l'acord d'ahir de Junts, de la mateixa manera que l'endemà del traspàs de Rodalies, Junts o del pretès traspàs de Rodalies, o de l'acord d'aquella societat, o digueu-li com vulgueu, Junts es va dedicar a fer un tour per totes les ràdios a desmentir l'acord de Rodalies. És a dir, jo crec que el que ha quedat molt evident avui és que estem en una guerra fratricida, que ja la sabíem, però que cada vegada escala un pas més. I després crec que també és molt evident que Esquerra Republicana pensa que Junts està flirtejant amb l'ultradreta, però no s'acaba d'atrevir a dir-ho. Eh? No s'acaba d'atrevir a dir-ho. O sigui, diem, perdoneu per l'expressió, però posa la punteta. Posa la punteta.
Penso que el Junqueras s'ha atrevit a dir-ho d'una forma força
evident. No, el Jordi ho ha explicat i el tuit aquest. No diu Junts en el tuit.
No, home, no, però és que tampoc cal, no? Penso.
Sí, de totes maneres...
Però no ho diu. Per alguna cosa no ho diu. No. Que sí, que estic dient que ho vol dir. Estic dient que ho vol dir, però no ho acaba de dir. I em fa gràcia, això.
A més, la Laura Vilagrà també s'ha referit a l'episodi que va haver-hi de determinats alcaldes. En aquest cas no ho ha esmentat, però l'alcalde de Calella, recordeu l'alcalde de Junts, que va obrir aquest meló d'aquest discurs en contra de la immigració abanderat per Junts el mes de desembre i que va tenir quòrum entre diferents alcaldes del Maresme. Per tant, no és un discurs nou aquest que ens ve per part de Junts i tampoc aquesta forma implícita...
Mira, vull encertar amb això que tot sana, eh?
Del dit acusador que els hi fa Esquerra d'aquesta forma tan implícita però tan clara, d'altra banda.
Un problema. No estem... És a dir, no sé qui... la pròpia consellera parlava de que ara hi havia un problema... Em consta, i ho explicava, que a Carles Puigdemont li preocupa molt el que pugui passar a les eleccions europees. I li preocupa molt, entre altres coses, com està vivint a Brussel·les, veure el pa que s'hi dona. I clar, hi parlàvem, per exemple, de França, on hi ha un polític jove que és de família italiana i que ha estat vivint en una batllia que es presentarà segurament com a cap de llista del partit de Marine Le Pen. I a Itàlia governa la Meloni. I als països nòrdics està passant el que està passant, que Alternativa per Alemanya, que té 76 regidors, diputats, 76 diputats, s'ha sapigut per una investigació periodística que s'ha reunit amb líders del nazisme. És clar, aquí el problema que hi ha és que hi ha hagut uns temes que no hem volgut abordar, perquè li preguntava, davant de l'ultradreta no hi ha hagut un discurs excessivament bonista de l'esquerra? I que segons quin discurs excessivament bonista de l'esquerra, senzillament per comentar o per voler debatre sobre determinats temes que tenen vinculació amb l'immigració, qualsevol tipus d'immigració, molts cops t'han assenyalat amb el dit. Llavors, jo crec que ha arribat el moment de que aquí se'n parli d'aquests temes.
Sí, és més, és
I et diran, bueno, no, és que per la Sílvia Orriols la tenim...
No, és molt possible que aquest bonisme el que estigui fent precisament és alimentar aquest discurs de l'ultradreta. Sí, ara. Per tant, haurien de dir les coses pel seu nom. El que passa que hi ha una diferència entre demanar l'expulsió dels immigrants, i dir-ho amb aquestes paraules, delinqüents reincidents, i d'altra banda fer un discurs dient tenim un problema amb els delinqüents reincidents, dels quals un percentatge, que ara ho sé dir, són immigrants, no passa res, cal dir-ho, és la radiografia, és el que hi ha, i el que necessitem és un tercer jutjat, per exemple, perquè els judicis ràpids es facin i no triguin.
Però quan des d'educació davant l'informe PISA es posa damunt la taula el tema de la immigració, es munta un cristo. És a dir, és molt complicat tocar aquest tema perquè hi ha molts matisos, és molt delicat, i no pots anar-te'n, o sigui, qui ho toca sense caretes i sense cap mena de vergonya i sense cap mena de tabú és l'extrema dreta, però té molts matisos. És que el tema de la immigració és un tema molt més ampli i molt més gran. Llavors, no sé si és tan bonisme, però és que quan es posa damunt la taula, i em remeto al que va passar amb educació, és que llavors se'ls va llançar tothom al damunt, no? Per què? Perquè no és de blanc o negre el tema de la immigració. Llavors, entenc la prudència entenc la prudència quan es toca aquest tema, perquè és un tema molt complicat. I només l'extrema dreta té la capacitat de parlar-ne sense vergonya.
Un apunt només, Jordi, perdona, que t'he trepitjat, només un apunt del que dèieu, Jordi i Susana, que és, estic d'acord amb el que dieu, però també expliquem l'altra realitat, que és que l'extrema dreta quan governa, com és el cas d'Itàlia, amb la Meloni, s'han batut tots els rècords d'entrada d'immigrants a Lampedusa aquest estiu. És a dir, que és mentida, que el seu discurs de no entraran és mentida. Jo el que vull dir és que l'extrema dreta es troba amb el mateix problema, accedeix al poder per aquest problema i després quan governa li passa exactament el mateix que els altres. No, sí, només volia dir això, vull dir que està molt ben denunciar el bonisme, tot això, però denunciem també que l'ultradreta quan governa no pot fer res amb la immigració.
Sí, però el discurs és molt perillós.
No, el discurs és diferent, però els fets, dic, a Meloni ha tingut una invasió pel sud a Itàlia aquest estiu i la segueix tenint d'unes proporcions bestials, i no passa res. I això està en contradicció total amb el que ella deia. No, només volia dir això.
Sí, però el discurs cala, el discurs arriba a la gent. I és un discurs fàcil, que va dir que el populisme...
Però els fets no casen amb el discurs, això és el que vull dir.
És que és sí, però ja has guanyat les eleccions i ja tens el govern, no?
Jo diria una cosa, perquè abans he intervingut, però era per contestar la pregunta d'en Jordi sobre el tema olímpic, que no sé si li ha ajudat a fer llum, m'ha ajudat a fer llum, però vaja. A veure, jo crec que el tema, la qüestió d'immigració, aprofitant un terme que ha utilitzat l'Ernest Folch sobre el conflicte bèl·lic de Junts i Esquerra, que això està enquistat i que aprofito per dir que anirà més. O sigui, ho dic, esteu tranquils, que anirà més.
Sí, senyor.
Llavors, ara necessitaria molta estona per que no la tenim, per potser aprofundir quines són les raons i probablement algunes... Bueno, els hem vist en els darrers anys, no? És inevitable. Introduir aquest tema en aquest conflicte em sembla que no procedeix, em sembla injusta la identificació de Junts amb determinades posicions. Em sembla injust. Ho diu una persona que, curiosa, però jo tinc una manera de pensar a vegades curiosa, jo, com a persona... una afinitat liberal, jo penso que qualsevol persona del món té dret a viure on vulgui. Això és impossible d'aplicar la via pràctica, però jo ho tinc. És a dir, jo penso que jo me'n puc anar, hauria de poder anar a viure a qualsevol lloc del món, però jo sóc ciutadà del món. Val? També penso, per no animar en alguns, que amb els meus diners i amb les meves decisions podria prendre'ls a jo més que l'Estat, algunes. Però vaja... Home, l'altra cara de la meva identitat, no? Però, per tant, jo no tinc cap connotació negativa cap a la immigració, però el que em sembla molt malament és que no es posi la realitat de les coses sobre la taula. Aquest és un problema que afecta més uns territoris que un altre, que l'hem vist a França, per exemple, que tenim el País del Cantó pues, molt anticipat en els anys... i que no pot ser un objecte d'un pim-pam-pum polític i que no es pot prendre només a Catalunya. És a dir, estem en unes fronteres no només espanyoles, sinó europees, no? És molt difícil apartar de la condició humana veure com un estrany el tio que ve de fora, la persona que ve de fora, no? Ara, aquí hi ha dues coses que no ens podem oblidar, una, la immigració, la qüestió de la immigració i el tema del futur de Catalunya. És a dir, en aquest moment... Catalunya no només rep molta gent de fora, més que altres, sinó que hi ha molta gent del país que marxa, molt més que altres. I el paisatge humà de Catalunya avui no és el que teníem fa 25 anys. Hi ha una qüestió identitària aquí que va més enllà dels conflictes de delinqüència o de... etcètera, que això s'han de resoldre amb polítiques molt més obertes de permisos de treball i de residència. Indiscutiblement no hi ha una altra manera d'integrar la gent que deixar-la viure i treballar. Que s'ha de posar, evidentment, sobre la taula, que té que veure la preocupació que tenen molts sectors respecte a què passarà amb el català, què passarà... A veure, els primers que no defensen el català som els catalans moltes vegades. A vegades veig grup de gent que això no ho veia fa anys, en què passen el castellà d'una manera que jo no l'acabo d'entendre. que a mi m'és igual el que parlin, a mi m'és igual el que parli la gent, però que no acaba d'entendre. Per tant, tot això és un còctel de coses que estan sobre la taula i, insisteixo, llançar cap al terreny de la insinuació a Junts em sembla avui injust.
Bueno, perquè és aquesta cosa moltes demà. Vegades que Esquerra... Bueno, per exemple, ara deixa'm dir una cosa, perquè és que si no rebento, ja sé que hauria d'estar pel directe, com em diuen bones amigues, però és que hi ha coses que passen, hi ha coses que passen i jo vull dir-ho. Demano disculpes a la gent dels matins de TV3.
Ah?
Sí, perquè jo desconeixia que havia quedat Laura Vilagrà amb la gent dels matins de TV3. Clar, jo no sabia res. Llavors es veu que... No, es veu que... M'ha fet una broma l'Ariadna Oltra pensant que era... Moment, a mig de la publicitat m'ha posat a les 10:10, m'ha posat una... De la publicitat de TV3 m'ha posat una... No és tot esmol, deixeu-me... Jo us estic explicant la vida.
Ah.
Els matins de TV3 m'han enviat un missatge a l'Ariadna Oltra dient-me... Literal, m'ha enviat un missatge que deia... Baixa allà. És a dir, clar, baixa allà. Clar, i jo no entenia de què anava. Clar, resulta que havia quedat amb l'Ariadna Oltra a baix, baja, per fer-li l'entrevista. Però, és clar, no sabia res jo, ni sabia res Jordi Ramos, que és el productor que ha delegat, entre altres coses perquè Jordi Ramos li havien dit que no faria cap més entrevista que la d'aquí. Però com que... I diuen que no hi ha hagut... Diu, perdó. Esquerra ens ha dit que no hi ha... La premsa han dit que no hi ha cap mala intenció en tot això. No. I a més ho han aprofitat a TV3 perquè la meva estimada Elena García Melero l'ha fet l'entrevista al Tot es mou. Perquè en el fons segur que no és... Segur, però és que a més estic convençut que no és perquè no surti RAC1 al TN. Segur que no és per això, Perquè a més segur que no és per això. Perquè si no l'aprofitem... Això és com... A mi m'agrada molt... Saps l'arròs quan el rasques, aquell arròs de la garraeta?
El millor, que és boníssim, la garraet.
Doncs aquesta. Doncs l'entrevista amb la Laura Vilagrà. La col·loquem aquí per enganxar per aquí o per enganxar per allà?
Vam explicar una historieta.
Bueno, alguna cosa més? Algú vol dir alguna cosa més? O...
No, jo, per matar el tema aquest que deia el Jordi, que explicaves, no?, de la preocupació. Justament, l'enquesta que ha fet pública l'Institut de Ciències Polítiques i Socials explica que ara els catalans ja no pensen que els immigrants els prenen la feina. És a dir, ha canviat molt la percepció que es té de la immigració, no? I ara és sobretot una qüestió cultural i de costums, no?, que és una mica el que tu comentaves de com a país, però vincular-ho no tota la immigració, això era una pregunta que es feia dins d'aquesta enquesta, no? No. Que ja no és, és que ens foten la feina. No, ara és una altra qüestió.
No, i sobre això que deia el Jordi, que m'ha semblat una exposició interessant, i sobre la injustícia de titllar Junts de partit d'ultradreta i tal, que estic d'acord, a més amb el que ha dit el Jordi, però tampoc siguem innocents, Jordi. És a dir, Junts per Catalunya demana el traspàs de la immigració per ser el partit que posa aquest tema sobre la taula i per liderar aquest discurs. I ho fa pensant en una part del seu electorat, que pot ser petita, que és molt sensible en aquesta qüestió, com, és a dir, Junts per Catalunya té un petit nucli allí dels ripollencs, diguem. És a dir, entenc molt bé el que dius, perquè a més hi ha gent que s'ha tirat a la iugular, jo crec, de manera molt exagerada, això t'ho compro, però tampoc siguem innocents, és a dir, Junts per Catalunya sap que, bueno, tenir un punt d'ambigüitat en aquest discurs li pot suposar algun rèdit electoral, és a dir, també es fa pensant en electoralisme tot això, Era només el matís que volia introduir jo.
És que potser només es fa pensant en això, donat que finalment després, un cop posat el negre sobre el blanc, no hi ha el que ens havia venut inicialment. No?
Bueno, era un tema que no havia sortit fins ara, diguéssim. Sí. No? A les eleccions anteriors no estava damunt la taula. Ha passat ara perquè hi ha eleccions el 25?
Exacte, i perquè tenim l'Aliança Catalana Ripoll.
I passa ara
perquè, en definitiva, la qüestió de la independència, 1 d'octubre 2017, com vulgueu, això, els partits han descodificat que això no està sobre la taula, o no dona vots, o no dona rendiment, o no és el moment, o digueu-li com vulgueu. I per tant, els partits estan decidint que ara tornen a la cosa més vella del món, que és la ideologia. I Junts per Catalunya ha intuït, jo crec que amb encert, que a Catalunya hi ha un buit brutal que ningú omple ni s'atreveix a omplir, que és ser un partit català de dretes. Això, durant el procés, va quedar buit. Junts per Catalunya mateix li va fer pànic, diguem, a posar la ideologia sobre la taula. Com que s'ha evaporat el tema central d'aquest país els últims 10 anys, poc a poc es torna a l'altra qüestió.
No, 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 estic fent senyals.
Ah, bueno, em pensava que em feia senyals.
No, 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 no,
que em feia senyals. No, no, és que estic tan acostumat que em facis senyals.
No, jo... no, sí, sí, faig tant de senyals. Quan vulguem, truquem al Xavi Puig. Sí, perquè perfecte. Ja anem acabant, ja.
Sí, home, i tant.
Hombre, grande.
I tant. I tant.
Ai.
No, però és veritat.
No, 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 Cris, no, 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 no mires amb aquesta cara, però, perquè escolteu, està aquí, mirem
veritat,
amb una cara.
Ei, aquesta entrevista ens l'arriben a passar des del passat a fa 3 anys, 4 anys, i hauríem al·lucinat, no m'ho puc creure, el tema de la independència no surt. No li parleu de l'1 d'octubre, no li parleu del referèndum. Sí, jo crec que hauríem al·lucinat tots.
No, és que vosaltres esteu dient que Junts torna a fer de Convergència, i qui està fent de Convergència és Esquerra Republicana, perdoneu.
És bueno, que... és que ja ho feia.
No. Sí, sí, però aquesta inversió de papers, de la qual hem parlat 300 vegades, avui ha quedat clarament demostrada amb el paper de la Laura Vilagrà.
És el peix
al cova. És que el peix al cova és el que està fent en aquest moment el govern de la Generalitat amb el govern d'Espanya.
Els dos competeixen per fer aquest...
Sí, però Junts per Catalunya Catalunya no està al govern, no té el desgast d'estar al govern, ni ha de donar les explicacions pel fet d'estar al govern, i a més per pactar coses que un dilluns són A i el dimecres ja no són ni A, ni B, ni C, ni ja no sabem què són.
També està bé estar al govern, eh?
Sí, home, i tant, sí, si fas sí, gestió i saps donar-li rendiment en aquesta gestió.
No, però és que té raó el Jordi, però alguna cosa hi són.
Però hi ha un fet essencial, també, i és la conjuntura parlamentària. L'anterior legislatura, el pacte era amb Esquerra Republicana perquè no hi havia una necessitat de sumar els vots de Junts. El PSOE no el tenia, aquesta necessitat, ho tenia quadrat amb altres. I, per tant, diríem, l'actitud de parlamentària de Junts, coordinada amb la seva actitud política més d'allunyament de qualsevol idea de col·laboració amb l'Estat, pues bueno, estava justificada amb una situació parlamentària que ara no existeix. Ara no existeix. I ara, per tant, la situació és diferent, objectivament, eh? Amb els números sobre la taula, jo crec que ho està aprofitant. Veurem com evoluciona.
Bueno, escolta'm una cosa... Un moment, abans d'acabar, que falten 4 minuts per les 11. Anem a la centrifugadora. Hola, Xavi Puig, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Baixa.
Bon dia.
Per cert, dic una cosa que he comentat aquest matí i que crec que acabarà passant. Allò que he llançat així...
Sí. Ai.
No. Aviam, demà passat jugo al Girona al camp de l'Almeria, oi?
A les... Correcte, a les dues.
Sí. Val. Jo crec que els jugadors del Girona i l'entrenador del Girona, a la mitja part del partit, si els busquen, no els trobaran. A la tele.
Bueno, sí, a veure, sí, sí, perquè...
Sí, sí, ja sabem per què, Jordi, ja t'ho dic jo, perquè...
Evidentment, s'està fent un tipus de retransmissions que estan, o els fa Movistar o els fa DAZN, i les que està fent DAZN volen ser diferents a les de Movistar i s'estan inventant coses.
Sí, sí, sí.
Que agradaran o no agradaran, vull dir...
Bueno, però els clubs diuen que no. I el Girona diu... Vaja, jo crec que el Girona dirà... Vaja, que ja s'ha acabat això de la mitja part. Entre altres coses, perquè la bona fe de la mitja part... Tu agafar un micròfon amb algú, amb un pobre Lázaro que està amb unes pulsacions que no t'explico, li poses el micròfon allà...
I 4 partits.
I diu allò... I 4 partits, que a més el Girona, de bona fe, dius... Mira, fes una cosa, ajunolla't i demana perdó... No ha servit de res. Per tant, diuen, escolta, a fer punyetes, perquè el jugador va dir... No, si jo no vull... David López va dir... Jo no vull demanar perdó de res.
Què ha passat aquí, Jordi? Què ha passat? Home, que és un avís, eh? És un avís per navegants. Girona, vigila. Vigila, li diu.
Doncs mira, doncs vigila. Doncs de moment jo crec que el dia de la mitja part del partit... Escolta'm, es comprarà que... Doncs mira, les entrevistes les faran a l'altre equip... Xavi Puig.
A mi aquesta és una història que ha quedat enterrada per dir no ens fem més mal. Fixa't que ara que en David López està lesionat, doncs passarà la sanció lesionat. Però jo, que no conec en David López i he parlat només una vegada a la meva vida, i és una persona amb el cap superamoblat, una persona formada, una persona que parla amb un to de normalitat, que s'encengués després en el camp, és una persona de potència, però que digués allò i que no fes una crítica general, sinó una cosa molt concreta, escolta, sí, és que el va insultar.
Aviam, clar, Xavi, tu què dius?
Si no, no sortiria així.
No, que sí, que no és l'únic, que la Sergio Ramos també va dir el mateix, que pel que sabem el vestidor de l'Espanyol també pensa en coses similars d'Ortiz Arias, vull dir que és un àrbitre que els jugadors tenen calat.
Sí, però Sergio Ramos no li va passar res, va dir el mateix.
No, però dic que no va dir cap mentida David López, vull dir que és un àrbitre que tenen calat els jugadors de primera.
Bueno, per això, amb la bona fe dels clubs, de dir potser a canvi de 4 duros, no tinc ni idea, segurament hi hauran 4 duros aquí. Escolta'm, el Girona jo crec que dirà que a fer punyetes això de les mitja part dels partits, que ell no parla més ja. I crec que aquest és el càstig que ha de fer. O sigui, escolta, miri, això, el càstig per parlar i opinar és 4 partits de sanció?
Adéu.
Pues adéu, aquí us quedeu.
Clar, però això perjudica, jo que no hi entenc un borrall, però vull dir, això perjudica, o sigui, distancia encara més
no perjudica,
els jugadors aviam, dels mitjans
també
de comunicació.
T'he de dir una cosa, també et dic una cosa. Si jo faig, amb tots els meus respectes, perquè he pres la decisió que és algú de la Lliga, segur que no és ningú de DAZN ni ningú de Movistar. Et dic una cosa, si jo...